Bé, això és el programa, doncs, La carpeta de l'avi. La carpeta de l'avi, que avui comencem a les 11 i 4 minuts. Avui tenim a la Montse de Silva, com és habitual en el programa, presidenta del Casal. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
I tindrem una convidada, que és la Natàlia Cerezo, que ens parlarà de llibres. Però això serà una miqueta més tard. Un peu aquí, un peu allà, braços amunt, braços amunt. Bé, tenim també, doncs, en Raül, que està a les vies de so. I qui us parla, Òscar Cardona. I comencem el programa. Bon dia, què tal?
Bon dia a tothom.
Doncs, vaja, el primer de tot, el que he vist avui en l'actual és l'èxit que va tenir la pel·lícula El Guateque, que es va projectar en el Casal Catalunya el dimecres, era?
No, el dia 23, dilluns 23, dilluns, va ser, sí, sí, va ser un dilluns. Perquè era el moment, doncs, que podia, doncs, en la sala del petit format, doncs no es feia cap activitat i doncs vam aprofitar per fer-la. La veritat que vam estar molt contents perquè va assistir molta gent, almenys es va omplir l'auditori, i van uns xicots del Cinefòrum que van estar fantàstics, magnífics, amb la seva col·laboració i també amb la col·laboració de molts existents que van haver-hi. I van filmar bastant.
Ah, molt bé.
Sí, i van, doncs, recollir alguns parells d'alguna persona del cine, van fer preguntes del cine abans, com ho veien i tot això, i la veritat que va anar molt bé, va anar molt bé.
La pel·lícula, suposo que la gent
va
riure,
molt,
no?
Va riure molt, sí, sí.
El Peter Sellers,
sí,
vaja,
aquest senyor és que és...
És molt graciós,
sí,
eh?
Sí, sí.
Encara que és una pel·lícula, doncs, que té molts, molts anys.
Sí.
Una pel·lícula potser que és als anys 60, crec.
Sí, jo ben bé no ho sé, però em sembla que sí, que és cap a aquests anys així, sí.
Sí, i... però vaja, ell té una viscòmica realment important. Bueno, tenia, pobre home, perquè fa molts anys ja que ens va deixar.
Sí, ja no és així.
Sí,
sí. Doncs la gent va riure molt, va ser molt divertida, perquè hi havia moments a la pel·lícula, doncs, que et feien... però riure, veritablement.
A mi el que més gràcia em fa d'aquesta pel·lícula és quan comença, que ell toca la trompeta que fa d'extra,
sí,
i li comencen a fotre tiros i ell es va arronsant per tocar la trompeta.
Sí, sí,
però, bueno,
sí. Va estar molt bé aquesta escena.
Que sí?
Va estar molt bé, perquè és que allò que, com dius tu, no?, que vam riure molt perquè, esclar, li anàvem... donant tiros, i ell no hi havia manera de...
I ell anava tocant la trompeta.
I tot.
Sí, sí.
Aquesta escena va estar molt bé. I llavors, també, la que jo també vaig disfrutar molt, va ser també quan... Bueno, en tota la pel·lícula, no? Però hi ha moments que poder, doncs, queden més, no? És el moment, doncs, que saps que hi havia la piscina, aquella...
Sí,
Bueno, els moments aquests a les piscines va ser... I més quan hi havia l'espuma aquella, que es va començar a fer l'espuma... Mira, i aquells músics allà tocant i que no s'immutaven per res, i l'espuma anava al sapat. Mira, això va ser també espectacular. Va estar molt bé.
No, és una pel·lícula realment que segur que és un èxit quan es projecta. Encara que, clar, s'ha de mirar també amb els ulls d'una pel·lícula de fa uns anys.
Clar,
potser amb l'humor d'ara agafes una persona molt jove i potser no li fa tanta
gràcia. No li fa gràcia.
Però, vaja, nosaltres, que som d'aquella època, ens fa molta gràcia.
Home, jo veia que la gent reia i reia, pensava, bueno, doncs això és perquè s'ho estan passant bé, no? Inclús, doncs, va haver alguna persona que va dir que perquè no feien més cine en el Casal.
Això és el que anava a preguntar ara. Per què el Casal no fa més cine? Vaja, perquè de pel·lícules interessants n'hi ha moltíssimes que crec que agradarien, sobretot a la gent.
Bueno, això també va ser, doncs, que molta gent del públic ho va preguntar, ho va dir. I van dir, poseu-vos d'acord amb la Montse, però, esclar, aviam, amb mi, sí, clar que sí, no? És un projecte que teníem en ment de fer cine, si no cada setmana, doncs cada X temps fer cine i buscar una pel·lícula...
Que
agradés a tothom, no? Perquè no, és com tu dius, que depèn de quina pel·lícula, vull dir, depèn de quin públic, tampoc no...
Potser no li agradaria,
Jo penso que el que li agrada al cine, sí. El que li agrada al cine li pot agradar més o menys, però agrada, no? Però la persona que poder no està tan acostumada a veure pel·lícules o anar al cine, el que sigui, poder li costa més, doncs, ficar-se, no?, dintre de la pel·lícula. Quan
de totes maneres, jo crec que hi ha pel·lícules suficients com per fer que sigui atractiu anar-hi.
Mira, això, abans, anys, molts anys enrere, hi havia el Manel, l'antic president que es va morir, Manel Molló, i ell sí doncs, que feia cada setmana feia cine. Eh? I cada setmana doncs, feia una pel·lícula d'aquestes antigues, no? Però que eren maques. No? I, bueno, i ell en feia, però no sé per què doncs, es va deixar de projectar. I ara doncs, nosaltres doncs, també doncs, estem mirant aviam si podem fer, és el que he dit abans, si no cada setmana, de tant en tant, doncs, fer una pel·lícula.
Fer una pel·lícula.
Sí, perquè a la gent els irà del cine.
I després, sobretot, els comentaris que hi poden haver-hi després de la pel·lícula, com abans que es feien cines fòrum, i ara és una cosa que
va ser molt interessant, va ser molt interessant perquè van fer diverses entrevistes, però van haver dues entrevistes que van estar molt, molt bé d'un senyor que hi havia allà i llavors un altre, bueno, dos senyors que hi havia allà i la veritat que va estar molt bé perquè vull dir que
li van saber que treure la punta,
exacte, sí, molt bé, molt bé, però la gent molt bé, vull dir, jo pensava, bueno, aviam, no,
segur, però... que amb aquesta pel·lícula segur que té èxit,
sí, i tothom deia, doncs, això de les pel·lícules, això que diem, no? Perquè no es feia més cine, a part del cinefòrum que fan aquí
en
l'auditori, doncs també en el casal es podria fer doncs, cine perquè està preparat per poder fer cine, vull dir, hi ha els aparells i tot, i vull dir que, bueno, serà qüestió de mirar-nos-ho bé i aviam, doncs aquests del Cineforum aviam si s'animen i de tant en tant porten una pel·lícula allà en el casal i podem fer doncs pel·lícules.
Molt bé. Sí, aviam, de pel·lícules jo també en dic moltes.
Jo,
per pel·lícules
també,
no hi ha
també.
Problema.
Sí.
Una altra cosa serà que cobrin o no drets d'autor.
No.
Això és una altra cosa.
Bueno, això és que, esclar, això s'ha de mirar molt bé.
Sí.
Perquè, clar, es poden ficar
I tant,
amb nosaltres i posar alguna multa.
Poden ficar, sí.
I llavors això ho hem de mirar bé, depèn
que
de quina...
Que hi hagi els permisos.
Exacte, sí.
Bueno, doncs, escolta, aviam, anem a una altra cosa.
Sí.
Continua anant molt bé... És de suposar els restaurants.
Sí.
Cada setmana ho diem, però vaja...
La veritat és que tot continua molt bé. Hi ha previsió ara també de fer doncs, una altra exposició de quadros.
Ah, molt bé. De les persones que pinten
en
el casal.
De les persones que pinten en allà. No solament del Josep Massaguer, que és el monitor, i una altra noia, la Mònica, sinó també doncs, a les persones que estan doncs, fent els seus quadros. I això, doncs, hi ha quadros que són maquíssims. Tots són macos, perquè cada quadro té la seva...
Amb el seu estil.
Sí, exacte. Però molt bonics, són molt macos, la veritat que sí. I són dignes de veure, també, no? Per què no? I ara, doncs, també estem mirant de fer, doncs... de fer una exposició amb aquests quadres també, doncs que es puguin veure i que la gent pugui veure també els treballs que es fan en el casal.
Jo no sé si ho he dit, però avui tenim l'absència de la Montserrat Alsina.
No, això no ho havies dit.
No ho he dit, oi?
No, això no ho havies dit.
Doncs bé, volia dir-ho, avui no hi és, per coses seves, no?
Sí.
Però vaja, el divendres que ve segur que hi serà.
molt bé, t'ho vam a faltar.
Sí, i també hem de dir que mentre parlem ens ha entrat la Natàlia Cerezo, que...
Hola.
Bon dia.
Gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu per venir.
Estàveu parlant del Guateque, oi?
Perdona?
Estàveu parlant del Guateque, oi?
Sí.
Jo la vaig veure fa molt de temps i vaig riure moltíssim.
Eh que sí?
M'agrada molt. Va disfrutar això, que tu ets jove, eh?
Bueno, no tant, eh? 38 d'aquí dues setmanes, però...
Home, comparat amb nosaltres, no ens atraparàs mai.
Sí.
Dic, és una pel·lícula que a tothom, vaja, li agrada, perquè fa riure i...
Sempre veies allà a la butaca, sempre deia, i pensaves, carai, s'ho estan passant bé, això.
Sí.
molt bé.
Ja, en té un altre, també, aquest actor, que és, com es diu? Mentre parlem ja em sortirà.
Ja et sortirà la pel·lícula.
Sí.
Bueno, havia fet moltes.
Moltes,
principalment aquestes de la Pantera Rosa i
tot això.
Sí,
la Pantera Rosa en va fer moltes. En va fer vàries, no?
Sí.
De la Pantera Rosa. Sí. Però n'hi ha una que fan d'atracadors, la quadrilla de...
No me'n recordo jo. Sí, qui no vols dir, però jo no me'n recordo com es diu.
Mentre parlo, segur que em surt.
Sí, molt bé.
I si no, hi ha alguna persona que...
Que podeu sap, no?
Que podeu sap, doncs que es truqui, oi?
Que ens ho digui.
El telèfon.
Sí.
Per cert, tu saps el telèfon de memòria?
Sí, em penso, si no m'equivoco, que és 3055, si no m'equivoco.
93?
93, 7, 14, 30, 55.
Clar, perquè només has dit sí. Els últims 4 no, no. I te'n fa endavant 5 o 6 més.
Sí, sí. Doncs sí, el 93. 7, 14, 30, 55. Doncs si m'equivoco, ratifiqueu, sisplau, aquests del so.
Si hi ha alguna persona que ens vol dir de quina pel·lícula intentava recordar, doncs és uns que són uns atracadors i que tots són músics. Bé, ja en parlarem més tard. Alguna cosa més sobre el casal?
Bueno, sobre el casal, això, el viatge aquest que s'està fent, que ja està... Està ple, em sembla que queden dues places o tres, no queden més.
Això és per la calçotada.
Això és per la calçotada, sí, del dia 23 de febrer, i està molt, molt bé de preu, i mira, quina d'allò que és que la gent ens demana més viatges.
Ah, la gent tenim ganes de passejar.
Ja tenim de tenir un altre preparat per dir-li, perquè és que ens ho pregunten, escolta, teniu un altre viatge? Quin viatge fareu?
Home, és que si fem viatges i ens alimenten tan bé, com és aquesta excursió.
Sí, home, i aquí molt bé, eh? Mare meva, hi ha un esmorzar...
Sí. Ja vam dir que això per fer dietes... Poques,
sí, poques. Allà. El que passa que llavors es fan caminar una mica. I el caminar sembla que va baixant, perquè, bueno, esclar, només amb l'esmorzar...
Alguna excusa hem de tenir per menjar més.
Sí, l'esmorzar està molt complet, molt, i llavors el dinar... Mare
amb calçots,
meva.
La carn, els postres...
Sí, mira, a l'esmorzar es fan tomàquet amb embotits, l'aigua, el cafè i, bueno, tot el que... la llet, el que vulguis, sí. No? Però que són plates d'embotits...
Que no ens les acabarem, vaja.
Jo no me l'acabaria pas, jo, personalment. Ara hi ha gent, doncs, que es menja això i...
I molt més,
sí, sí. I molt menys, eh? I llavors hi ha la calçotada, això, amb les carxofes...
Això al migdia, per això.
Eh?
Tu parlaves del dematí, ara.
Jo ara parlava del dematí, de l'esmorzar. Ah. I llavors al dinar...
Ah,
ha...
val.
Sí, perdó. Hi ha els calçots, les escarxofes, amb la seva salseta, escudella de pagès, bé, amb llong... O sigui...
Vaja, una grellada
sí,
de carn.
Sí, sí, sí. Una... Exacte, exacte. I per acabar, crema catalana. Vull dir que...
Molt bé. Ja cal que caminin abans i mentrestant, eh?
Llavors fan ball per baixar.
Ah, molt bé.
Una mica, perquè és que si no, jo crec que entre l'esmorzar i el dinar...
I al final sempre s'acaben cafès en gotes.
Sí.
Bueno, un gotes o un rajolí.
Bueno. N'hi ha que vol gotes, n'hi ha que vol un rajolinet, n'hi ha que vol una copeta, vull dir...
Hi ha per tot, sí, sí.
Això és el gust del consumidor.
I si el colesterol, l'àcid úric... I la pressió arterial ens
bueno,
ho permeten...
Llavors hi ha
doncs
la pastilleta aquesta del colesterol i bueno, la de la sí, pressió...
Però tot això ataca el fetge, però clar, llavors hi ha la pastilleta pel fetge.
Hi han recursos per tot.
Clar que sí.
Sí, sí.
Doncs bé, què et sembla? Ho deixem aquí,
ho
això?
Ho deixem aquí i podem començar.
Aquest xicot que tenim, que es diu Raül, ens posarà aquesta sintonia que fa de cortina musical entre un espai i un altre. Bé, com heu vist, és una sintonia així de recitar un poema. Però vaja, no farem poemes, sinó que avui parlarem amb la Natàlia Cerezo de literatura. Una altra vegada, bon dia, Natàlia,
bon dia.
I gràcies per venir.
Ah, gràcies a vosaltres.
No, escolta, ens donem tots les gràcies, que tots som molt graciosos, que carai.
Bé. No
tant
com el
Guàtic,
eh?
No arribem a... No, a en Peter Sellers no hi arribem.
No hi arribem nosaltres.
Sí, sí. Què anava a dir? Ens volies parlar d'algun llibre en concret? O...
Sí,
ah, sí,
avui us he portat Un cor senzill.
Un cor senzill.
Molt bé.
Sí, aquests llibres que us porto són part d'un club de lectura que faig a Barcelona, o sigui que me'ls estudio molt. I després us els presento aquí a la ràdio, també per si us animeu a llegir-vos els, perquè,
bueno, són dels que a mi més m'agraden. Segueix un criteri totalment personal, a l'hora de triar-los.
No, no, es tracta del teu criteri. Per això estàs tu aquí, faltaria més. Sí, sí. I què ens pots dir d'aquest llibre, d'Un cor senzill?
Doncs us puc dir moltes coses. Primer, que és un conte que en aquest cas és... M'acosto més. Perdó.
Bueno, t'acostarem el micròfon a tu.
Gràcies.
No cal que l'agafis només, que t'hi costis una miqueta.
Tinc poca traça amb això de les
màquines.
No,
això és curt d'anys de pràctica. El Luz de l'Olmo va començar així també, eh? Vull dir.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bé, doncs això que us deia és part d'un conte, és un conte, perdó, que forma part d'un recull de contes que va ser l'últim que va publicar Gustave Flaubert en vida. Flaubert possiblement us soni, no?
Sí, sona.
De Madame Bovary? Sona més Madame Bovary?
Exacte. És el que em sona més és per aquest.
Per Madame Bovary,
exacte.
Que a més és, a mi m'agrada molt com a escriptor i també com a personatge, perquè era un tio molt, molt intens, de vegades estava com superalegre, de vegades estava superdeprimit, i bueno, era un geni que es mirava molt, molt, molt el que escrivia. De vegades es passava hores mirant-se un paràgraf, revisant-lo, en una carta que li va escriure George Sand, que sí, té nom d'home, però que és escriptora, que segurament us soni molt, també.
Sí, perquè em sona per Mallorca.
Sí, que vaig anar a Mallorca, és veritat. Sí, sí. Pues li escrivia al Flaubert en una carta a George Sand que havia trigat 7 setmanes a escriure 13 pàgines. I això per ell era molt. Vull dir, era un personatge d'aquest calibre. I bé, això que ja veieu, és un llibre que té... no arriba a les 100 pàgines.
Sí.
Potser va trigar un any o dos a escriure'l.
Bueno, jo tardo més, però no ho faig tan bé com ell. Tot el contrari, faig fatal. Per això no ho ensenyo a ningú. Però, de veritat, no m'has impressionat amb el que tardo. Jo tardo molt més entre pàgina i pàgina.
Bueno, clar, però suposo que tu fas més coses, no?
No, és que aquesta no la faig, eh? Vull dir, no, això és broma, vull dir...
És que aquest home es passava hores i hores.
Escrivint.
Sí, l'última novel·la que tenia en projecte deia que s'havia llegit paral·lelament 1.500 llibres relacionats per poder escriure-la. Vull dir, era una cosa molt obsessiva i molt d'estar allà al detall, al detall. De fet, ell parlava del le mot just, que no sé si us sona, el meu francès és terrible, eh? Però és la paraula justa.
Sí.
Es passava, doncs, l'existència buscant aquesta paraula que creia que era la perfecta per escriure allò en particular.
Jo crec que, vaja, hi ha escriptors que ho fan tot molt ràpid. En canvi, com acabes de dir, en el cas del Flaubert, si miren molt i estan molt temps per arribar a que ells mateixos estiguin contents amb el que estan escrivint.
Sí.
Perquè són molt perfeccionistes.
Sí.
Vaja, jo crec que escriure és molt difícil. Vaja, tu que escrius...
Sí, sí, jo no arribo a l'obsessió de Flaubert, però...
També esmenes molt les coses que fas?
Constantment. De vegades escric tota una cosa i l'haig de cremar perquè dic, és que no funciona.
Contenta.
No va bé. I llavors ho torno a intentar des d'un altre punt de vista, una altra persona, un altre temps verbal, a veure si funciona millor.
És veritat que a vegades els personatges tenen vida pròpia en una novel·la? O allò?
Jo crec que sí.
Sí?
Una mica sí. Perquè és que quan s'escriu utilitzes tant el conscient com l'inconscient. I de vegades... crec que els personatges agafen molta vida tirant d'aquest inconscient, no? El que escriu sap el que és millor pel seu personatge, sap el que necessita aquell personatge. No en plan que necessita paper de vàter perquè se li ha acabat, eh? Sinó en plan aquest tipus de personatges, com és una persona, no sé, tímida, doncs tindrà aquest ventall d'accions.
Uh-huh.
Com que he fet que sigui un personatge que sigui, jo que sé, locutor de ràdio, doncs tindrà aquest ventall d'accions. Tindrà aquestes opinions perquè pertany a aquesta classe social. I això ho vas integrant. I arriba un punt en què aquell personatge doncs, es pot transformar en una mena de persona viva, que no existeix, però que està viva.
Però dintre del teu subconscient, com acabes de dir, sí que pren vida.
Sí.
I té... diguéssim, coses que potser de quan comences a escriure no podies imaginar que anés per allà.
Exacte, de vegades et sorprens i tot.
Sí.
Ostres, ha fet això, però sí, és que ha de fer això.
És com aquell que s'explica un acudit i es posa a riure perquè no el sabia.
Sí, exacte.
I se l'explica a si mateix.
Tal qual.
Està bé.
Tal qual.
Dic, vosaltres quan... com que escriviu i és això que estàs explicant, que us fixeu molt i per la manera de poder-ho plasmar el que és en el llibre, us deveu fixar molt amb la gent que vosaltres teniu a davant i representa a vegades, no? Per les coses que fan o bé per les coses que diuen i llavors això us donen idees.
Sí, 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 és molt... T'has de fixar en la gent, no? I la gent té detalls que són únics, que només pertanyen a una persona en concret,
sí,
no?
Sí,
per exemple,
sí,
tenia una amiga que m'agradava molt com menjava el croissant al matí. Anàvem juntes a la universitat, anàvem a prendre un cafè. Laia, no sé si ens estàs escoltant, perquè treballes a castellà. Si t'estàs escoltant, perdona.
No, no, al contrari, Laia, telefonen si estàs escoltant.
I es prenia el cafè amb el croissant d'una manera molt particular. El trencava, però el trencava molt delicadament, el sucava, i m'agradava moltíssim com ho feia. I després això ho vaig aprofitar per un personatge que no tenia res a veure amb ella, però que li quedava molt bé aquest detall.
Aquest detall, doncs, per cridar l'atenció, per dir-ho d'una manera, no? Clar, és que això és molt important, perquè el que escriu ha de tenir molta imaginació, penso,
Crec que sí.
Molta.
I observar.
Observar aviam...
Ets una mica com un camió de reciclatge. De vegades et sent...
Ho arreplegues tot, vaja. Sí. Per si un cas algun dia es pot utilitzar amb algun escrit.
Sí, exacte.
Molt bé. Potser ens hem desviat. He fet que es desviéssim una mica del que tu pretenies dir, que era parlar d'en Flaubert, que no només se'l coneix per una novel·la famosa, sinó, suposo que per moltes altres que ha escrit, no?
Sí, no tantes, perquè, clar, com era tan obsessiu, tampoc clar, té gaire
no
cosa publicada.
Temps, no li donava,
sí,
no li quedava
no
temps.
No li donava la vida, el pobre home. A més, em sembla que va morir amb 60 anys o
jove,
alguna cosa així.
Jove.
Sí, sí. Sí que va morir sent el que se'l considerava un dels escriptors més influents de França. O sigui que almenys...
Va tenir èxit, vaja,
sí,
en vida.
Sí, va tenir èxit amb raó i molt merescut.
Bé, o sigui,
sí, que això sempre està bé, no?
Sí,
que
sí,
trobes,
i tant, sí.
Clar, trobes altra gent com Herman Melville, que no sé si n'havíem parlat, que el pobre va morir pues, amargat a casa seva, havia escrit un muntó, però ningú reconeixia que...
Sí, sí, com alguns pintors que són famosos quan s'han mort.
Sí, exacte.
Com, per exemple, el Van Gogh, per exemple,
sí,
no?
Sí.
Que va ser... Ha sigut molt famós, és un dels pintors més famosos, però en vida, pobre home, no va vendre ni un quadre, em sembla.
Sí, és com molt injust, no? Perquè dius, amb tot el que està venent ara, amb la pasta que es paga pels seus quadres, anda que no podria haver viscut bé el pobre home.
Sí. Bueno, esperem, doncs, que la teva literatura, la que escrius, sigui reconeguda en vida. Perquè una vegada no hi ets, ja m'imagino que és
ja
igual.
Ja t'ha de fer. Bueno, no, home, també. Aviam.
Sí, però si no hi ets, què?
No, però si no hi ets, no pot disfrutar ella
personalment
del que...
Bueno, mira, mentre me la reconeguin els gats... Anava a dir que mentre me la recomani me iaia, però ja no hi és, o sigui que... En aquest sentit he hagut de canviar de lector... De l'actor, com es diu això? Target? Objectiu?
Sí.
De l'actor objectiu i mira.
Què et sembla si posem una cançó i després ens parles ja directament d'aquest autor i d'aquest llibre? Ara ens posarà el Raül, que no el veig perquè em estic enlluernat, una cançó que es diu Un beso es poca cosa. Al començar aquesta cançó se sent un, dos, tres en català, però ens canta Luis Aguilé.
Un beso es poca cosa para ver si yo te amo. Un beso es poca cosa para yo saber sin duda si me gusta, si me gustas o solo es simplemente simpatía. Tal vez de parte tuya, tal vez de parte mía. Un beso es poca cosa para ver si yo te amo. Volvamos a encontrarnos porque creo estar seguro que me gustas y vamos a besarnos nuevamente, pero ahora con un poco más de ardor y ahora sí vendrá. Vendrá, vendrá el amor, verdadero, que ha de ser nuestro. Volvamos a encontrarnos, porque creo estar seguro que me gustas, que me gustas. Y vamos a besarnos nuevamente, pero ahora con un poco, un poco más de ardor. Y ahora sí, vendrá, vendrá, vendrá el amor, el amor, el amor verdadero que ha de ser nuestro.
Luis Aguilé, Un beso és poca cosa, una cançó que era dels anys 60, perquè clar, aquest és el programa La Carpeta de l'Avi. La Carpeta de l'Avi, que cada divendres podeu escoltar d'11 a 12 del migdia.
O a les 3, de 3 a 4 de la tarda.
El mateix divendres.
El mateix divendres.
Com hem dit, com heu escoltat, com sabeu, tenim a la Natàlia Cerezo, que ens parla avui d'un llibre, ara sí, d'un llibre que és d'en Flaubert i que es diu...
Un cor senzill.
Un cor senzill. Explica'ns alguna cosa d'aquest llibre.
Doncs es diu Un cor senzill, per tant, l'argument i la manera com està escrit és molt senzilla. S'entén superbé, perquè a més una cosa que tenia Flaubert era que s'avançava una mica al cine. I té un estil molt visual, molt basat en la descripció, en els gestos dels personatges... I en aquest cas, la història que segueix és la d'una senyora que es diu Felicité. També té molt humor al llibre, perquè la pobra Felicité
no
s'ho passa gens bé durant la seva vida.
Llàstima.
Sí, sí, és ironia tràgica d'aquesta pobreta. Però és molt bo. De la manera com està escrit, de la manera com transmet el personatge, es nota que totes les decisions que ha pres l'autor eren les que havia de prendre. No és això que us deia de la senzillesa.
Sí, sí. Perquè a vegades un tema que dius no té un argument, i passa també en pel·lícules, que no tenen un argument concret, però descriu unes situacions que et fa entrar dintre de la pel·lícula o, en aquest cas, dintre del llibre.
Sí.
És el cas del cor senzill?
Sí. Sí, sí, en aquest cas l'argument que té és molt simple, també és la vida d'aquesta senyora, simplement des que neix fins que es mor. Mm-hmm. Però aconsegueix transmetre com... També la tria de la persona que fa servir el Flaubert està molt relacionat, no?, amb el que transmet, precisament, perquè tria una tercera persona, un narrador omniscient. No sé si sabeu el que és. Bueno, és un narrador que coneix els pensaments del personatge sobre qui està explicant la història, no?
Sí.
Doncs aquest narrador omniscient es permet... donar una mica la seva opinió, transmetre pietat, transmetre moltes coses, dir-li al lector com s'ha de sentir. Això avui dia està molt mal vist. Però
sí,
el segle XIX era molt
sí,
corrent.
De la mateixa manera que quan es fa una radionovel·la, per exemple, per ràdio, abans sempre hi havia un narrador que t'ho explicava. I avui també això està mal vist, perquè amb l'acció hi ha de suposar el que escolta tot el que està passant en l'escena. I també s'ha menyspreuat una mica aquesta figura, no?
Sí.
I en el cas de la literatura, també.
Sí, en el cas de la literatura, avui dia està una mica mal vist. És un recurs una mica antic. Però aquí Flaubert el fa servir molt bé. Això no vol dir que actualment, si algú vol fer, ho pugui fer.
Naturalment.
Si ho fas ben fet i surt bé i és la tècnica que has de fer servir per explicar aquella història, tant és que estigui passada de moda, s'ha de fer servir. I en aquest cas Flaubert no estava passada de moda la tècnica, però sí que li dona una clau de rosca.
Uh-huh.
És molt interessant perquè el personatge... No podia triar una altra manera de veure aquell personatge, perquè la Felicité és una criada que és analfabeta. Uh-huh. Llavors, la manera com Flaubert explica les coses, per molt que sigui senzilla, no deixa de ser molt intel·lectual.
Clar, rica, amb expressions, amb girs...
Sí. Que a vegades és molt important, això, eh?
Sí.
Que, escolta'm...
Per això no podia triar una primera persona.
Clar.
Perquè si hagués triat una primera persona, hauria sortit un altre llibre, totalment. Clar. I segurament ell no estava tan familiaritzat amb aquest món de les minyones, perquè la Felicitat és una minyona, ni bé, és un món que queda radicalment al contrari del món de Flaubert, no? Perquè Flaubert era un intel·lectual brutal, que es mirava molt les coses, fill de metges també, venia d'una altra classe social, i la Félicité, que és la protagonista, era totalment al contrari. Una dona que durant la majoria del llibre ja té una certa edat, que és minyona, per tant és una persona molt senzilla, que és molt, viu la religió d'una manera molt especial, també, precisament perquè és analfabeta. La Félicité és catòlica, però viu la religió d'una manera gairebé pagana.
Uh-huh.
I això es veu, sobretot, en una cosa que s'ha tornat icònica d'aquest llibre, que és un lloro. Un lloro que apareix al terç final. No us diré res més sobre aquest lloro, perquè dius que fa un lloro a la França del segle XIX, no?
Sí, 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 m'has deixat intrigat.
Sí.
Per tant, haurem de llegir El cor senzill. Sí. I li passen moltes coses en aquesta Félicité?
Sí, li passen moltes coses per fora i li passen moltes coses per dins.
S'enamora, per exemple?
És molt curiós que em diguis això, perquè...
Oh, jo us ho pregunto sempre, això, a tothom.
Una de les primeres... Em sembla que és el segon capítol, comença dient Félicité, com tothom, va tenir la seva història d'amor. Però és una història d'amor molt petita, molt trista i molt en consonància en com va el personatge.
Això em recorda una altra novel·la que també se'n va fer una pel·lícula, que és La noche de la iguana, que també hi ha un personatge que explica el seu enamorament o la seva vida sexual i realment és depriment per la majoria de la gent. Encara que el personatge, en aquest cas, que li pregunta per aquest fet, doncs no ho troba tan estèril, sinó de que diu que tota història d'amor doncs és bona si és neta i que no hi ha coses brutes si es fa amb consciència i amb elegància. Més o menys va per aquí.
Curiosament, sí. O sigui, no té res de sexual, perquè la Félicité mor verge, ja ho podem dir.
Ostres, quina llàstima, pobra dona.
Però és una dona que està enamorada de la vida. El seu amor es transmet d'una altra manera.
Uh-huh.
I sona molt cursi així, però és un llibre molt
interessant.
Tu m'has
parlat de la religió. Ella ho viu més com... més que una cosa religiosa, com una cosa, diguéssim, que es fa a la seva mida.
Sí i no. Sí i no. Ella, durant una escena, té una mena de... Diria que la viu... Ara se m'està acudint, la viu d'una manera gairebé sexual. Sabeu Sor Juana Inés de la Cruz?
Sí, que tenia aquells
orgasmes que flipes pensant en Jesús i aquestes coses. Doncs pues ella té un èxtasi també quan està a l'església. O sigui que la viu d'una manera molt física, molt peculiar també.
A mi no m'ha passat mai, veus?
No, a mi tampoc, eh? Jo al contrari, entro a l'església i va, m'estranya que no surtin flames.
Sí, sí, van diuen que les abstinències a menjar, per exemple, i fer una vida monacal, i, bueno, pot arribar en aquests extrems, no? També Santa Teresa de Jesús diuen que també tenia uns èxtasis i unes coses, oi?
Sí, mira, cadascú li agrada el que li agrada, no?
Hi ha gustos per tot.
Sí, exacte. No jutgem, cadascú que s'ho passi bé com vulgui.
Aleshores, tu recomanaries aquest llibre per una persona, per exemple, que s'inicia amb la lectura, o bé tindria que ser ja per una persona que estigués més avesada a llegir?
Jo crec que és ideal per si estàs començant amb la lectura, perquè està molt simple, és el que us dic, de l'estil aquest cinemàtic que s'avança al cine. És una història molt senzilla que comença quan ella neix i quan ella mor, amb un tipus de narrador que és de pare a poques sorpreses, perquè és un omniscient, fins i tot t'explica les coses perquè les entenguis bé. Perquè, clar, també hem de pensar que el públic del segle XIX no és el mateix que el públic d'avui, no? El lector de llavors era bastant diferent del lector d'avui. I és ideal per iniciar-se, a més és que és un clàssic. Mm-hmm. Tothom coneix Madame Bovary, és boníssim, però també és més llarg. Aquest no són ni 100 pàgines.
Sí, sí. No, Madame Bovary, a més, té una gran càrrega social, sexual, evidentment.
Sí, perquè a més per poc l'empresonen, el pobre Flaubert.
Sí, sí.
El van denunciar a ell i a l'editorial per publicar aquestes obscenitats. Que llegeixes Madame Bovary, però quines obscenitats, però si això és preciós.
Sí.
I...
Clar, la moral també canvia amb els anys.
Sí.
Eh? I fins i tot, a vegades, al contrari. El que fa 15 o 20 anys estava permès, avui està molt mal vist. Tan aviat en positiu com en negatiu.
Mm-hmm.
Per exemple, avui explicar un acudit d'homosexuals o de persones que tenen algun defecte físic és de jutjat de guàrdia.
Sí.
Vull dir, bueno, això està bé. Però avui, fins i tot, podríem posar-nos unes certes coartar la llibertat d'expressió i, diguéssim, fer-nos una autocensura a nosaltres mateixos perquè els temps han canviat, també.
Mm. Sempre s'ha de buscar com aquest equilibri, oi? És com que la humanitat sempre va cap a una banda o cap a l'altra. Mai sap trobar el punt exacte del mig on no hi hagi... on, bueno, tothom sigui respectuós amb l'altre i ningú s'hagi de censurar, no?
Però, clar, si tothom fos sempre respectuós amb els altres, hauríem avançat? Per exemple, en el cas de l'humor.
Mm-hmm.
No ho sé. Perquè tu
és
agafes
que l'humor és una cosa molt, molt estranya, realment.
Clar, tu agafes un Rubianes, que ja, pobre, ens va deixar, i, vaja, jo avui no sé si li deixarien dir allò que deia. En canvi, en la seva època, que tampoc fa tants anys, vaja, fa 10 anys que es va morir, aproximadament, en la seva època, doncs, hi havia mils i milions de persones que reien molt amb el seu humor. Un tant estripat, un tant... vaja, amb molts renecs, però l'home tenia una capacitat d'encandilar la gent, malgrat els seus exabruptes moltes vegades, que el van fer una persona adorable per molta gent. I avui no sé si això estaria permès o els hi faria tanta gràcia.
Jo penso que si es trobés un equilibri aniria molt bé, penso.
Sí.
No, que no haguessin aquests extrems que hi ha,
sí.
Una cosa o l'altra. No, un equilibri, penso. Perquè, aviam, tampoc no pot ser radical en unes coses.
Per què no?
Jo no sé com dir-t'ho. Jo no m'agrada ser radical, això, no. Vull dir, penso,
no, una cosa...
un equilibri, respectant una cosa i respectant l'altra, vull dir, un equilibri, que hi hagués un...
Penso... Però aviam, podem respectar els que són irrespectuosos?
Bueno, això ja seria entrar en una matèria, no sé.
És que clar, buscar l'equilibri fins i tot seria respectar els que no són respectuosos.
Que els que no són respectuosos també tindrien de respectar l'altre.
Sí, els que són irrespectuosos, buscar l'equilibri seria ficar-se amb ells, no?
Què, perdona?
Amb els irrespectuosos, ells no haurien respectat l'equilibri, per tant, tu no els respectes tampoc i es torna a guanyar.
Clar.
I estaríem allà mateix, que és on estem ara.
Exacte.
Però no sé, l'humor... El que té de bo l'humor, per exemple, és ficar-se amb el poder, no? L'humor del jueves,
sí,
per
sí,
exemple,
sí, sí.
És molt divertit precisament perquè apunta cap amunt, cap a la gent que decideix per tu i que no et deixa
decidir per tu mateix. Sí, es posa amb la monarquia,
mateix,
per exemple.
Clar.
Aquí és on hi ha, de veritat, crec, el poder de l'humor. No, no ficar-te amb algú que estigui al teu mateix nivell, sinó ficar-te amb algú que es creu amb el dret de...
Però fa 30 anys enrere, ficar-te amb la monarquia... era travessar aquest equilibri,
sí,
que avui
bueno.
Està permès. I només els que van travessar aquest equilibri són els que, diguéssim, han permès que avui tinguem una mica més de llibertat.
Sí, però llavors no hi havia aquest equilibri perquè s'estava transgredint, no? Llavors l'humor el que feia era...
Transgredir-lo
i... per tornar al...
Però clar,
però bueno.
Si no transgredíssim o transgredissin, estaríem a l'edat mitjana.
Sí, però també has de decidir contra qui transgredeixes, no?
Jo estic d'acord amb tu que s'ha de transgredir en el de dalt. En el que està igual que tu o més avall té
no.
Prou feina. Vull dir.
Exacte.
Tenim prou feina arribar a final de mes després. Bueno, malgrat nosaltres se'ns hagi pujat la pensió, eh?
Eh?
Malgrat a nosaltres se'ns hagi abusat la pensió.
Sí, bueno, molt poquet.
Home, però... no, Perdona, ha sigut la pujada més gran en 30 anys, o 40 anys.
Però, bueno...
Un 8,5%.
Bueno, és que ja tocava, també,
Sí, però ves que els altres, els del PP, t'haurien pujat al 0,5.
Sí, això sí, bueno...
Que no dubto que sigui per qüestions...
Jo estic amb ella, jo estic amb la Natàlia. Que podríem anar amb els de més amunt i no amb la gent com nosaltres.
No, no, ja hi anem amb els de més amunt.
Perquè nosaltres poc podem fer.
Exacte.
Per això, si hi hagués un equilibri d'uns i dels altres, per part d'un i dels altres, que és difícil, segur.
Què us sembla si per desembafar una mica, perquè la gent la devem tenir marejada, posem una altra cançó. Una cançó que tots recordareu, aquells que tinguin uns quants anys. Pon una cinta en el viejo roble. Aquesta és la cançó. Bé, una cançó que es diu Pon una cinta en el viejo roble. És una cançó molt interessant, a més crec que és pacifista i val la pena escoltar-la. Però nosaltres avui escoltem a la Natàlia Cerezo, que ens parla de literatura. I així, mentre escoltàvem la cançó, de fons, també parlàvem dels llibres que últimament has llegit. Crec que m'acabes de dir que t'agrada molt el Víctor Català.
Sí, ara m'estava llegint un llibre seu que es diu Mosaic 3, que és autobiogràfic. És l'únic llibre autobiogràfic que té. Me l'estic llegint per preparar-me per un club i també em llegiré La infanticida. Però, bueno, estàvem comentant això de solitud, no? Com, sí, és el llibre de capçalera de moltes dones.
Sí, de la meva dona. La Montse, sí, que avui no hi és el seu llibre de capçalera. Vaja, li agrada molt. Fins i tot me n'ha llegit capítols.
És que és, és molt bo.
Ràdio Terrassa va fer uns capítols, vaja, va llegir tot el llibre, dramatitzat, i està penjat a internet. O sigui, si algú vol recuperar, està a Ràdio Terrassa, Solitud, Víctor Català, que en realitat no era Víctor Català, i tothom ho sap, era una dona.
Sí, Caterina Albert.
Caterina Albert.
L'únic que s'hi feia amb Caterina Albert no li deixaven fer res a la pobra dona, o sigui que va dir, saps què, em posa el nom d'un pavo i tira cap avall.
Molt bé. Sobre la Caterina Albert, tu què deduiries com era aquesta dona? Jo m'ho he preguntat moltes vegades, degut, lògicament, a la seva forma d'escriure i, sobretot, a la seva forma de descriure les dones.
Mm. Crec que era una dona de cap a peus. Sí. O sigui, jo la veig una persona molt com era me iaia, molt dura i molt tendra alhora. I precisament el que venia llegint, que ella explica una cosa que li va passar a la infantesa, està com molt relacionat amb aquesta manera de ser seva, no? Era una persona molt... Però... drets dels animals, quan encara no existien els drets dels animals. I just el capítol que em venia llegint d'aquest llibre, que es diu Mosaic 3, és d'una formiga que li puja per la cama i ella està estudiant, l'espolsa, veu que no li ha passat res, queda tranquil·la, continua estudiant, però la formiga, una vegada i una altra, continua pujant-li a la cama fins que se n'atipa i sense voler la mata. I a ella doncs li agafa com una pena molt, molt grossa per haver matat la formiga, pobreta, i comença a dir, pues, és que la meva infantesa era així i jo em sentia així, i una cosa tan normal en aquella època, em sembla que era cap a la segona meitat del segle XIX, doncs jo la vivia d'una manera molt diferent, no? Perquè llavors quina importància devia tenir, no? Matar una formiga.
Sí, sí, ni un gos. Un gos era, vaja, el tracten com un gos, i avui els gossos els tractem en general molt bé, sobretot aquí a casa nostra, no?
Sí, sí.
Van al veterinari, els portem a passejar al dematí i a la nit, i els som, és un mes de la família.
Oh, i tant.
I fa, no pas masses anys, un gos era tractat allò, en deien, com un gos.
Sí, sí, que els pobres els hi donaven
el que sobrava,
de la taula.
Era molt diferent, d'ara.
I als gats no se'ls hi donava de menjar perquè havien de caçar ratolins, pobrets.
Ja s'espavilaven.
Sí. Encara que hi havia persones que tenien un animal, tenien un gos, un gatet, i quan el veien que el tractaven bé, amb aquella persona li deien que no...
Sí, sí, que no estava bé del cap.
Que no estava bé del cap, no? Per exemple, que a vegades li parles amb un gos o li parles amb un gat i sembla que t'escolti i que t'entengui el que li estàs dient.
Oi, la gosseta que tinc m'entén.
Sí, sí, sí.
Sí, els meus gats també.
Jo també tinc una gosseta i una gateta i la veritat que quan li parles para atenció, es queda així, se't mira i comença... I abans, com tu dius, abans, esclar, era molt diferent, hi havia molt poques persones que tinguessin aquesta tendresa per una formiga o qualsevol animal, no? Vull dir que poder...
I aquesta sensibilitat, tu creus que Víctor Català la tenia ja a la seva època i molt desenvolupat, vaja, perquè si una formiga els feia fer tots aquests pensaments de culpabilitat, entre cometes, home, significa que tenia una gran sensibilitat.
Sí. Està clar que si no tingués aquesta sensibilitat no hauria escrit les meravelles que va escriure, no? Solitud és molt, molt dura, però també parla precisament de la sensibilitat, no? De la protagonista que es queda allà, bueno, aïllada a la muntanya, que ha de passar per aquell camí tan llarg.
Amb el penco del marit que té.
Sí, sí.
Sí, sí.
Per això, si no tingués aquesta sensibilitat...
Que és aquell home gris, fosc, que viu a les muntanyes...
Sí, com una mica inquietant.
Sí, sí. No sé, veus la boira, t'imagines la solitud que té que tenir una persona fent de masovera, diguéssim, no. Fa de... Què en diuen? No sé, com si fos algú eclesiàstic, però sense ser-ho. Guarden una ermita.
Sí.
I, vaja, em sembla que és per allà Vic, per aquelles zones que també hi ha molta boira. I no sé, et fa entrar dintre d'un ambient realment, a vegades, sòrdid, però a la vegada també amb una tendresa increïble, sobretot de cara a aquell home vell,
sí.
Que no és tan vell, en realitat no és tan vell. Però vaja, tampoc descobrirem que és l'assassí, eh?
Seria dir masses pistes, llavors.
Sí, sí. Sí, això que la gent s'animi sí. a llegir Solitud. Sí, sí.
Sobretot aquesta riquesa d'idioma que té és increïble. Te n'adones de lo malament que parlem ara, veritat?
Sí, sí i no. És, jo la venia llegint ara i era, buah, estava flipant, dic, que maco que era el català. Però sí, sí. també són com evolucions, no?
Evidentment, clar.
És, les paraules de vegades es fan servir més unes, de vegades es fan servir més unes altres, hi ha paraules que es perden, perquè, clar, el món que tenim ara no és el món que teníem fa 100 anys.
Ella diu moltes vegades donca.
Donca.
I, clar, això avui dia no se serveix. De fet, també podríem tenir la literatura de castellà, en castellà, no sé, el Cervantes, quan va escriure el Quixot, també, ara, vaja, hi ha moltes proves que has d'agafar el diccionari si no t'ho explica al peu de pàgina.
Sí.
Perquè si no, no t'enteres.
No te n'enteres, aquell clar. Castellà antic,
sí.
eh? Ni tampoc.
A més, aquelles frases llargues sí. que feien sí, sí. abans. Que era
molt retòrica. Molt...
Sí, que dius, ostres, ja no me'n recordo de quan ha començat la frase.
De què anava al principi,
sí.
no?
Sí.
Sí, sí. Doncs bé, nosaltres avui estem gairebé acabant el programa, perquè fixa't, falten 5 minuts perquè acabi el programa i sembla que acabem de començar,
sí,
veritat?
Sí, és que sentir-la parlar amb ella, oi, de llibres i això, que s'explica sí, sí. tan bé que estàs aquí molt atent, no, amb el que...
I, si no és indiscreció, què estàs escrivint ara? O...
Una mica de tot.
O sigui, fas diverses coses a la vegada?
No ho havia fet mai, això de fer diverses coses sí. a la vegada, però últimament m'estic animant, perquè sí. quan no em surt una cosa, em començo a fer una altra.
Ah, molt bé.
Sí.
Això és bona senyal, també, no?
Sí, m'ho estic passant bé, la veritat. Ves? Feia molts anys que no m'ho passava bé. És curiós. Prefereixo no dir-vos exactament què és, perquè diuen, hi ha una superstició que diu no diguis mai de què tracta una cosa, exacte. Perquè
molt bé,
si
i
no...
És, i és cert,
deixem-ho aquí, doncs. I una cosa, què opines de la poesia? Cosa que ara actualment sembla que estan bastant en desús.
La poesia?
Sí.
Bueno, ara estan molt de moda els poetes de Twitter i d'Instagram i tot això. Jo en això no m'hi fico, no els llegeixo, llegeixo la
no,
poesia
no
que a mi m'agrada.
No t'interessa, vaja.
Sí. A mi m'agrada sobretot la del segle XX, Sílvia Plath, m'agrada molt, no sé si us sona. Doncs ella jo diria que és la meva poeta preferida. Sí? Però també hi ha l'Anne Sexton, molts noms que no recordo, el Joan Margarit és molt bo,
sí,
també.
Sí, sí, sí. Que es va deixar no fa pas massa.
Ah, sí? Joan... Ai, no me'n recordo.
No era el Joan Margarit, oi, que era arquitecte, també?
Ai, no ho sé.
Sembla
he llegit
sí.
els poemes, però no...
Si no em vaig errat, crec que es va morir fa poc i que era arquitecte. Potser em confon
pot
amb
ser,
un altre.
Pot ser, pot ser.
Ho mirarem no... per internet, això. Sí, sí. Si t'agrada, Joan Margarit.
Sí, és que m'agrada molta gent, però la poesia és... És com més difícil, no?, que la narrativa. Primer perquè has de tirar més del subconscient, aquest que dèiem, ha de sortir més, no?
Sí.
Però també perquè, bueno, analitzar-la, per mi analitzar la narrativa és més fàcil, però analitza un poema, també. O sigui, hi ha molta gent que es relaciona, per exemple, amb la vida del poeta i tot això, però jo no en sé prou. Simplement la llegeixo i la gaudeixo.
I no, ja, si t'agrada, sense potser analitzar excessivament, però allò et comunica alguna cosa, el teu subconscient crec que ja n'hi ha prou.
Sí, sobretot és gaudir de la bellesa, no? És
sí,
com
sí.
La poesia es considera molt com l'art màxim, una mica, no? No és el mateix ser un escriptor que ser un poeta. Ser poeta és com...
Té un caché que no... Vaja, sí, sí.
És totalment diferent. No?
Sí, 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 exacte, és totalment diferent. Per això...
Però, per exemple, Joan Salvat Papasseit, que va ser un home pràcticament desconegut i es va descobrir... Molta gent l'ha descobert per cançons d'en Joan Manuel Serrat.
Ah, sí?
Sí, sí, en Papasseit, aquell té un disc que crec que es diu Res no és mesquí, ni cap oris isarda. És un poema del Joan Salvat Papasseit i hi ha gent que l'ha conegut com també en Machado, també cantautors que han fet que recuperessin uns poemes. Miguel Hernández, per exemple, molta gent, vaja, de la meva generació, no sabíem ni qui era. I gràcies a que cantautors doncs, l'han musicat, doncs s'ha donat a conèixer.
Això està guai.
Eh que sí?
Sí. Bueno, jo els he conegut pels llibres. Tots són molt bons, eh? Home, els que has dit
la manera de conèixer un millor, crec, però, que és pels llibres. Però vaja, si hi ha una manera de conèixer-lo i és mitjançar una cançó... Pues,
i
bueno,
tant, és com unir dues arts en una.
Sí, sí. Doncs, bueno, nosaltres doncs, falta només un minut perquè acabi el programa. I acaba d'aquesta manera, amb aquesta sintonia habitual. Bé, això ha estat tot per avui. Tenim tingut a la Montse da Silva, com és habitual en el programa de cada divendres. Avui hem tingut a la Natàlia Cerezo, que ens ha vingut a parlar de llibres de literatura i, sobretot, també d'allò que creu i que pensa sobre el que llegeix, cosa que és molt interessant, no només de llibres, sinó de lo que, el sentiment que li ha provocat aquesta literatura.
És molt maca, és molt maca.
I vaja, t'emplacem el mes que ve, que ens tornis a venir l'última setmana de mes, perquè gaudirem doncs, d'aquesta rato de literatura. Saludem també el Raül, que està a les vies de so, i qui us parla, Òscar Cardona, amb l'absència avui de Montserrat Alsina. Fins a la propera, amics.
Jo
m'ho he passat molt bé.
Jo també.